a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida, dimarts 5 de novembre del 2024. Són les 12:20 minuts. Després d'escoltar aquestes xifres del president del govern i, evidentment, tota la informació que t'arriba de la Comunitat Valenciana des de les zones de COPE. Tenim molta gent desplegada al territori perquè, al final, és com acabes aconseguint bona informació. Ull, perquè ja saps que vivim a l'era de les fake news i de les mentides disfressades de mitges veritats i difoses a través de tots els mitjans que tenen a veure amb internet. Missatges de WhatsApp, de Telegram, SMS, missatges de X, d'Instagram, YouTube, etc. O sigui, tot, ja saps el que t'estic dient. Ull, perquè és que hi ha una quantitat de bulos impressionant. Hi ha una web, te la recomano, es diu maldita.es, maldita.es, i aquí pots veure el que és un bulo que ja està contrastat, o sigui, el que és una fake news, el que és una mentida, per entendre's, una notícia falsa, i el que no, i el que és meitat i meitat. Allí ho van comprovant i t'ho van explicant. La quantitat, O sigui, ja per descomptat vivim en una ciutat que millor no et creguis res de bones a primeres. A partir d'allí, comprova, i no a dos, a tres llocs si pots. És una pena, però és així. Hores d'ara estem a 20 graus a la ciutat de Lleida, temperatura mínima més que acceptable, pràcticament 14 graus, ens hem quedat de mínima, la humitat alta, 83%. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts a la província de Lleida tenim intervals de núvols i núvols d'evolució diurna i no es descarten xàfecs en tempestes ocasionals al Pirineu. Les temperatures diurnes avui pugen lleugerament. Podrem arribar a màximes de 20 graus a Lleida i la Seu d'Urgell i 18 a Viellem i Aran. Demà dimecres esperam intervals de núvols i a l'hora baixa tindrem núvols d'evolució diurna sense descartar xàfecs en tempestes ocasionals. Les temperatures diurnes es mantindran estables o baixaran lleugerament. Es preveuen màximes de 21 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida i 18 a Viellem i Aran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Escolta, que tinc una pregunta. Tu el tema de la por com el portes? I et pregunto això perquè s'instal·la a final de setmana a Lleida el Circo del Miedo. És un... Bueno, és adentrar-te a la foscor i descobrir el veritable significat de la por. Crits, terror i humor. Això és el que trobaràs al Circo del Miedo, que s'instal·la a partir del dia 8 al recinte firal de Lleida. Et dono a la web elcircodelmiedo.com, allí ho tens tot, elcircodelmiedo.com. Això és com un circ, però evidentment ja has pogut comprovar que amb el tema de la por. Escolta, si a tu t'agrada el tema de la por, doncs endavant. Jo crec que tu passaràs bé, t'agradarà. Si no et dius res però pots anar en grup, doncs perfecte, encara riuràs més, segurament, eh? Però, bueno, ells te diuen que de 14 anys per amunt. Tu t'atreveixes? Elcircodelmiedo.com, allí tens la compra de les entrades, estan fins al 17, del 8 al 17, al recinte firal de Lleida. Però jo et convido, mira, jo et convido, no sé, és per activar-te, perquè se't mogui la sang. Això dels ensurts et diuen que et reactive. Què has de fer? Doncs mira, m'envies un WhatsApp, un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Jo et convido aquest divendres dia 8 a que vagis a passar por. I a més de convidar-te, et dono dues opcions. Pots anar a passar por a 6:45 de la tarda o pots anar a passar por a les 9 del vespre. Envia'm un missatge al 664-526-180 i em dius, amb aquesta frase, vull passar por a les 18:30 o vull passar por a les 21 hores. El Circo del Miedo. Entre tots els que envieu missatges, Sortejarem entrades dobles perquè pugueu anar el dia 8 al Circo del Miedo, que estarà al recinte Firal. Vull passar por a les 18:30 o vull passar por a les 21 hores. Tu decideixes.
Cope Lleida. Estàs informat.
T'explico que a la ciutat de Lleida ja han començat les obres de la remodelació de Rambla de Ferran, segons previsions. Recordo que parlem d'obres i previsions de temps. Amb obres sempre fallen, és increïble. La previsió és de 9 mesos. 9 mesos. 9 mesos en el que s'haurà de reorganitzar tot el trànsit de la zona i rodalies, que he detallat tot el costat que va des de l'estació fins a l'Ajuntament, per entendre'ns, costat dret, si vas baixant direcció al riu, i que, bueno, els botiguers hauran de fer un esforç perquè durant 9 mesos és que no passarà ningú per allí. Habilitaran, suposo, zones perquè la gent se pugui tensar, però canvia molt la història. A Lleida Ciutat també, 6 joves estan rehabilitant habitatges al centre històric de Lleida i començaran a viure a finals d'aquest mes. Es tracta d'un projecte de masoveria urbana impulsat per l'EMAU i la cooperativa Obrint Portes. És una bona notícia. I també t'explico que la Diputació de Lleida gestionarà les donacions solidàries dels municipis lleidatans del país cap a la Comunitat Valenciana. Tot això en resposta a les consultes de les alcaldies, doncs al final han habilitat un espai al complex de la Caparrella per recollir el material, doncs per fer-ho tot una mica més ordenat. Tothom volem ajudar i de vegades doncs ens bolquem a fer-ho de maneres que no sabem com fer-ho o que no són les més òptimes. Doncs home, millor ficar-ho tot ordenat i que serveixi. Que és que moltes vegades també volem ajudar, ajudem, i tenim la sensació de que l'ajuda potser no acaba d'arribar o potser no va on voldries. Però vaja, que hi ha molta gent que necessita ajuda, molta, moltíssima. Molta gent i molta ajuda. I acabem amb la notícia econòmica, i és que l'atur creix un 1,92% a l'octubre a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. El sector serveis encapçala aquest increment. Estem parlant que 16.694 persones estan desocupades, que són 315 més que al setembre. Recordo que venim de la campanya de l'estiu i que de fet ara, doncs, al desembre entrarem a la campanya de Nadal i que ja saps que hi ha aquestes pujades i baixades, però que això s'ha de mirar bé amb les xifres del mateix període de l'any anterior i de l'altre any i de l'altre any per veure les tendències exactes. Però, de moment, l'atur ha pujat 1,92% a l'octubre respecte al mes de setembre. Mira, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Farem una pausa de seguida i ens posem a la tertúlia dels polítics.
¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera vez de Angus criado en España por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Vinga, que estem a dos quarts d'una i ara ens posarem rumb cap a la una de la tarda. Els dimarts ja saps que amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres la Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Glòria Rico de Vox, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, bon dia.
Bon dia.
David Mele, de JunsperCat. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia al dematí.
I Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bé, déu-n'hi-do com han canviat les coses des de la darrera setmana. Ja parlàvem de que venien tempestes, de que venia pluja, que si la gota freda, que ja, per no ser repetitius, doncs ja sabeu que és relativament habitual. Ens ho han explicat els meteoròlegs, per què passa en aquesta zona i aquesta història, però... al final aquest any ha passat el que a Lleida també venim observant, que segueix fent calor a l'estiu, segueix fent fred a l'hivern, però fa més calor que la que feia. El fred, no sé si acabarà fent més fred del que fa habitualment. Vull dir que les condicions climatològiques es van disparant, se van fent cada vegada més violentes. I amb el tema del que abans dèiem gota freda, que ara ens diuen que s'ha de dir Dana, doncs ha passat el mateix, perquè aquestes pluges ja les havíem vist a la tardor, però amb aquestes quantitats no. I jo crec que entre això i que possiblement en els darrers anys també s'ha anat descuidant el manteniment de tot plegat o ser previsors de que les coses podien anar pitjor, doncs si ho ajuntes tot, tenim aquest còctel en el que ja no és el tema de material, que aquest és costós i és desesperant, sinó també el tema de les vides humanes, que aquí crec que és el més important. Deixeu-me que saludi també a la Pilar Bosch del PSC, que s'acaba d'incorporar. Pilar, què tal? Bon dia.
Bon dia, gràcies.
No sé com vau anar vivint aquest passat cap de setmana el tema aquest, bueno, el cap de setmana i divendres ja, el tema aquest de la Dana, i quan van començar a parlar de víctimes mortals. És que clar, jo el tema de pujar des de rius... doncs ho veus amb certa expectació, però quan van començar a dir ui, hi ha un mort, ui, n'hi ha dos, ui, n'hi ha 20, ui, n'hi ha 50, canvia la història, no?
Doncs amb moltíssima preocupació, ja te'n pots imaginar. I continuem amb aquesta preocupació perquè clar, encara estem amb molta incertesa i vaja, nosaltres només podem fer que projecte, no? Només podem fer que ser els facilitadors per a que s'orquestri aquests ajuts i que s'agilitzin i que puguin anar de la mà i orquestrats amb els que reben aquesta ajuda. Mm-hmm. Perquè al final tampoc... vull dir, una cosa són les ganes d'ajudar i l'altra és la necessitat de no col·lapsar els espais d'arribada, sí, allà, etcètera. No?
Això està clar. Deixeu-me que posi sobre la taula una altra cosa. Si a Lleida caiguessin 400 litres per metre quadrat, a la ciutat de Lleida o una mica més al nord, diguéssim, que acabessin baixant pel riu, parlem-ne també,
Igual, Xavi. Tindrem les mateixes, sí, conseqüències, bueno, Ricard, o pitjor.
En primer lloc, jo crec que la solidaritat al poble valencià i el condol a les famílies, doncs, que han perdut també membres, doncs, i persones estimades, i també, doncs, tota aquella gent que ha portat l'ajuda, que segueix portant l'ajuda, que amb catàstrofes com aquesta, doncs, ens mostren cada dia que no estem preparats. Si això ho refrendéssim amb la nostra ciutat, clar, que et caiguin 400 o 500 o 600 litres per metre quadrat, com ha passat amb alguna localització molt concreta, sí, ostres, és difícil d'assumir-ho probablement, perquè no deixen de ser catàstrofes naturals. Ara bé, parlant d'aquí, hi ha moltes decisions i jo crec que hi ha una responsabilitat molt gran a nivell polític, parlant sobretot pel tema de l'urbanisme, no? De la planificació que es fa a l'hora d'edificar, on s'edifica...
Clar, parlem dels últims 30 o 40 anys, eh? Sí. No de l'últim any.
No, correcte, però és que a més a la costa valenciana, tota la part, no?, més propera, doncs, al mar, en la qual, doncs, també s'han donat permisos i llicències per construir, probablement en llocs on no tocava, i de fet aquest és l'exemple, no?, de que quan hi ha aquestes inundacions, doncs, gràcies a la desviació en el seu dia, que també venia a conseqüència de l'arribada del 57, doncs, que es va desviar, doncs, el riu, s'ha vist que la capital no ha estat afectada, però sí tot el seu entorn, no? I, ostres, malauradament, el nombre de xifres de morts va en augment.
Deixeu-me que posi sobre la taula una altra història i us vaig donant pas, perquè em van arribant missatges i em vaig recordant. La gent en general, està molt enfadada amb vosaltres. Quan dic amb vosaltres, vull dir amb la classe política. I no parlo de partits, amb els polítics. Es va fer palès amb les imatges que han sigut virals, si vols, de les visites del rei, del president del govern i del president de la comunitat autònoma, però em va donar la sensació que la gent no discriminava colors, sinó que estaven molt enfadats amb vosaltres. Quan dic amb vosaltres, insisteixo, amb la classe política, no amb la Pilar, amb el Xavi, amb el David.
No, però
és una realitat que s'ha de... A vegades la classe política ha de ser molt impopular i posar per davant, com ara deia el Xavi, no? Una mica... S'ha de posar per davant que hi ha espais on no es pot construir i és igual quin color hi hagi, s'ha de posar per damunt i s'ha de prioritzar en aquest cas les vides. Fem molt tard, perquè l'altre dia es calculava, no? Calculaven els experts que hi ha entre 3 i 5 milions de persones que viuen sobre sòl inundable. A més, això el que m'espanta, no? Quina és la nostra responsabilitat a partir d'ara, veient el que pot arribar a succeir, quins passos hauríem de seguir nosaltres com a responsables de que la ciutadania ha posat la confiança en nosaltres, perquè nosaltres fem una orientació en una cosa tan bàsica com és en la protecció de les seves vides i crec que aquest és el replanteig que hauríem de fer, no? 900 i pico escoles a tot Espanya estan damunt de sòl inundable, també es fa Esfarai, 9 aeroports estan... Vull dir, aquí podríem treure tota una llista i, com bé deies, és un tema urbanístic que és històric, no vull dir, jo cap de nosaltres hi érem.
Bueno,
històric i és ara també...
Girem cap a la dreta, sí. Laura,
sí,
David...
Sí, ara també, perdona, només acabo, ara ens hauríem de posar, jo crec, a revisar des de lo municipal, no?, que és els que estem asseguts aquí ens toca, doncs hauríem de posar a revisar i a impulsar, doncs, aquestes polítiques que poguéssim fer aquest viratge i, sobretot, també impulsar, doncs, que aquests espais d'emergència siguessin concebuts com a tal i nosaltres tinguéssim, doncs, aquesta certesa, no?, que poguéssim fer unes evacuacions amb el mínim temps possible.
Laura Vergés.
Sí, jo crec que a part del tema urbanístic, que estic d'acord amb el que comenteu, també hi ha tres coses que han fallat, per exemple, tots els avisos previs, no? Perquè és veritat que hi havia els avisos meteorològics de que podia passar això i, per tant, s'havia d'alertar la població i prendre les mesures necessàries. Jo vull creure que aquí... per lo que fa poc aprovàvem el pla de protecció civil a Lleida. Me consta que també des de la Generalitat fa temps que tot el tema d'avisos a mòbils ja s'està prenent més mesures i, per tant, vull creure que una mica més preparats estem.
S'han fet els simulacres, els hem rebut,
sí,
ho hem provat.
Per sí, això, sí. Que alguna cosa sí que hem avançat respecte de lo que sembla que era la situació al País Valencià. Crec que també s'ha fallat a posteriori, o sigui, prèviament amb el tema urbanístic i amb el tema de la preparació davant d'episodis d'aquest estil. Jo crec que aquí falta l'acabar-nos de creure la nova realitat climàtica que vivim, que sempre queda com, bueno, sí, hi ha un canvi climàtic, sí, no, alguns ho posen més en dubte o no, o si és per una raó o per l'altra, però no, sembla que no acabem de ser conscients de lo que això representa i dels canvis que ens obliga a fer amb la planificació urbanística, amb tot el sistema de protecció i emergència civil, etc. No?
Per això deia que com que està virant el temps i com que s'està radicalitzant... Mira, una altra dada. Ara no recordo si són 300 o 500, però bueno, més de 300 municipis estan en zones inundables i haurien de tenir plans per situacions d'aquestes. El 80% els tenen caducats o obsolets i un de cada cinc no l'ha tingut mai. No l'ha tingut mai. Això és d'ara, del 2024.
Sí, per això vull dir que s'ha de ser conscient de quina és la realitat. No?
A Lleida el tenim?
A Lleida el tenim. I sí que, respecte del que deies de la indignació amb la classe política, jo crec que és totalment comprensible perquè s'ha fallat i jo crec que s'haurien pogut evitar morts i quan parlem d'això, doncs, s'haurien d'assumir responsabilitat de veritat, no?, amb tot el que això implica. Però també...
Parles de dimissions?
Sí, vull dir, no, potser ara, però en algun moment algú haurà d'assumir les responsabilitats de les coses que no s'han fet bé, no? Tant a nivell de la comunitat valenciana com, no sé, jo també l'ajuda per part de l'Estat, si ha arribat prou ràpida o no, com ha anat tota aquesta coordinació, i hi haurà temps de... s'haurà d'analitzar tot el procediment, no? Però jo només una coseta, jo crec que quan parlem de responsabilitats dels polítics en uns règims democràtics també, l'han de tindre tots la responsabilitat i hem de fer una reflexió tots, perquè sembla que la classe política és una cosa que apareix allà...
Que sigui intocable.
I,
eh?
No, i que està allà com...
Que
no tingui res a veure, vull dir, la triem...
La Laura vol dir...
La triem amb els vots...
Que estic d'acord, no en té ni por, al final, si es prenen decisions...
I algú ha decidit que hi hagi governant algú que no creu en canvi climàtic i que prefereix gastar diners en una cosa en lloc d'una altra, vull dir que totes aquestes coses que és molt fàcil donar la culpa sempre als polítics, i la tenim de moltes coses, no vull escurrir el bulto, però que tots hem de fer, jo crec que tots hem de fer una mica de reflexió de què valorem a l'hora d'atorgar popularitats a uns o a uns altres.
A l'hora d'anar a votar, vaja.
D'anar a votar i d'informar-nos i de tot, no? Vull dir que tots hem de pensar una mica.
Hi ha unes eleccions importants a nivell mundial que no es toquen directes, però que aquí a Espanya quedaran eclipsades les dels Estats Units, però bueno. David Melé.
Tres missatges molt ràpids, perquè ho hem de fer així. Ja no entrarem en el descrèdit dels polítics, no cal. Vull dir, aquí s'ha exemplificat una cosa, que nosaltres som els regidors i regidores d'aquest ajuntament, ja porta molt temps, ja la pandèmia també ho vam viure els que estem amb responsabilitats, al final la ciutadania, els que té més a prop és a nosaltres. De fet, ahir una companya m'explicava que el seu fill li havia preguntat, després del que has vist encara et vols dedicar a la política? No, són preguntes que a vegades també ens podem plantejar, però crec que ara no toca. El tema de responsabilitats crec que tindrem temps suficient per fer-ho, però voldria fer dues mencions. La llei d'inundable, que ho és, d'acord? I la feina que s'està fent ja des de fa molt temps, amb la Txell, ja fa molts mesos que estem treballant. De fet, ara és el projecte del Muret, que ha de fer la zona de Cap Pont, però també és molt important, i aquí els mitjans de la comunicació també juguem un paper important, és, com deies tu, segons les dades, amb una pluja de tants, com deies tu, la ciutat de Lleida, fins on... Estem treballant amb aquestes hipòtesis, i això s'ha d'anar revisant, perquè, com dius tu, el món està canviant.
És que això canvia.
No, però és que Lleida també això. Llavors, l'altre és, jo tinc la... sort, la privilegi, això de viure en zona inundable. La zona de l'Horta, per del riu, és inundable. I també et puc dir que ha avançat moltíssim, però el 1982, el protocol de l'Ajuntament de Lleida, com va haver la riuada, a més una riuada molt similar, perquè Lleida no va ploure. Si parles amb la gent, recordo que la gent...
Es van avisant
als pobles. I sí que és veritat, que jo entenc que les circumstàncies de lo que ha passat a València no són comparables amb el que ens va passar, però va ser molt greu en aquell moment. A la gent de l'Horta la van avisar porta per porta. Vull dir que hi ha un protocol de responsables de com s'ha de fer la gestió, com s'ha de fer amb el temps. I aquí haurem d'analitzar en quin temps se va poder treballar de marge de temps i on va haver els errors. Però entenc que València, entenc que amb les experiències hi ha d'haver un protocol i l'hem de revisar. I n'hi ha un quan neve a la ciutat de Lleida, que tampoc estem tan preparats com a la muntanya, també hi ha un protocol i un procediment d'on ha d'anar la gent, qui és el responsable, quins carrers s'han de netejar, en quina prioritat, etcètera, etcètera. Entenc que tot això ha sobrepassat. I ara mateix, el que diem, avui mateix m'estàvem parlant amb uns companys que marxen cap a València, vull dir, estarem moltes setmanes que necessitaran la nostra col·laboració, la nostra ajuda. Vull dir, ara, motors d'aigua, motors per treure aigua, vull dir que encara entre... Vull dir, ja, és veritat, on no arriba l'administració, arribar al poble. És molt trist, però al final ho hem de fer tots junts.
Sí, sí. Xavi.
Començant una mica pel que tu comentaves, no? Que no estaries tu indignat, Ricard, és que al final la gent que ha perdut un familiar o gent propera, després d'aquests instants de xoc, el que ve és la indignació i posteriorment la ràbia, i és lògic que ho manifestin i estan en el seu dret de fer-ho. El que malauradament ha fallat, el que no pot ser, l'altre dia veia un documental sobre els primers impactes de tota aquesta catàstrofe, hi havia gent que per accedir al seu propi pis havia d'escalar els cotxes que encara tenia al carrer. I no parlo de les primeres 24-48 hores, parlem de 4 o 5 dies després. I això és el que la gent no pot entendre, ni tan sols jo tampoc ho entenc. I jo puc entendre que podem ser polítics, però jo crec que tenim una responsabilitat. I quan una persona pren decisions, sigui l'àmbit que sigui, evidentment hi ha unes conseqüències. El que has de fer és que les conseqüències siguin o impactin en el mínim sobre les persones, en aquest cas. I el que no pot ser, en un estat d'emergència, doncs, com, vaja, era obvi, visible, doncs, que hi havia aquesta, aquesta alarma i de que s'hagués pogut actuar d'alguna altra forma.
Lo primer que tindrien que fer és decretar l'estat d'emergència, que no se va decretar. Sis dies després no se va decretar, lo primer.
Precisament per això, és a dir, hi ha uns indicadors que són clars. Jo crec que és millor previndre en excés. És a dir, escolta, si passa, tallem, no arriba. Exactament, que després no ens tinguem que lamentar de les morts. I després una
això,
cosa important.
Això estic d'acord, Xavi, això estic d'acord i estic d'acord, i més parlant a posteriori. Però recordareu també quan els meteoròlegs avisen, aquest cap de setmana farà mal temps, igual nevarà...
La gent surt igual,
No, no, això, una, i dos, tota la gent que té negocis
si
a la
neve,
neu, s'indignen, etcètera, no?
Però, Ricard, jo prefereixo...
Ens costa estar contents a tots,
que m'amenacin i que m'ataquin per això,
que sí.
No tindré que viure amb la responsabilitat de que per una decisió meva han tingut de morir no sé quantes persones. Perquè,
totalment d'acord, però que sàpigues que també passa per l'altre costat.
No, correcte.
Anna.
Mira, jo subscriveixo a tot el que han dit els meus companys, però jo en aquest moment considero que, i vull dir, no?, que tota la població de Bea està consternada davant d'aquesta tragèdia que verdaderament és nacional, i el que em preocupa en aquest moment és com acompanyem aquestes persones afectades en el seu dol, no solament en el dol individual que pot afectar perquè ha perdut un familiar o un amic, sinó verdaderament el dol col·lectiu que teniu, que tenim davant. I quan et dic un dol col·lectiu m'estic referint al dol que hi ha d'aquelles persones que han vist, que han sofert de primera línia aquesta tragèdia i que es veuen tan indefensos i que no s'hi ha pogut brindar l'ajuda necessària per pal·liar totes aquestes conseqüències tan nefastes, i això verdaderament a mi me preocupa. No, perquè això costa molt de superar. Això jo crec que la població no ho superarà. I jo comprenc aquesta ira, aquest desempar en el qual s'han vist per part de, ja et dic, de la Comunitat Valenciana, per part de l'Estat, i verdaderament això a mi me preocupa i m'indigna. Per què? Perquè com a ciutadà jo he d'exigir a l'Estat que em protegeixi, perquè és la seva obligació protegir a les persones i als béns. I aquí, en aquest cas concret, no s'ha fet. Jo ara me pregunto, serà capaç l'Estat espanyol de demanar a la Unió Europea els 1.400 milions que té com a partida per a aquestes catàstrofes naturals? Ho farà o no ho farà? O dirà que com ha arribat primer Polònia o Hongria, no ho farà? Jo crec que ja ho hauria de començar a fer, i que aquests ajuts que els necessitem tots, perquè la reconstrucció serà molt costosa, però hi haurem d'invertir molts diners i hi haurem de posar molt esforç, que no hi ha cap dubte que així ho farem, però que verdaderament rebutjar tots els mitjans que té l'Estat espanyol al seu abast i que no els fa anar, des de luego és deplorable.
Glòria.
Doncs, bueno, el primer, condol a totes les persones i famílies per aquesta situació, que és horrorosa. I, bueno, i per suposat que estem entre tristos i enfadats, els valencians i tota Espanya, perquè nosaltres com a partit veiem clar el que ha provocat això. Ho veiem clar i ho hem demanat a la Comunitat Europea, que com el senyor Florista ha comentat, hem demanat que sisplau, demanin el fons de solidaritat, sisplau, que es veguin quines, o sea, les conseqüències d'aquestes polítiques que han estat implementant, tant governs del PSOE com governs del PP, ha tingut a València, perquè ha sigut així. Vull dir, nosaltres ho tenim clar, que el tema de deixar que els rius tinguin el seu cauce, com demanen com de la llei, no sé com se diu, la llei de protecció, sí, la, com se diu, la, espera, perdona, que no, una llei de protecció de natura que bueno, pues que evite que tu puguis fer aquesta obra hidràulica del 57, que se pugui tornar a fer, perquè aquesta llei va en contra de això. Mm-hmm. Vull dir que tenim clar que s'han de depurar responsabilitats, hi ha responsabilitats i s'han de depurar responsabilitats. Hi ha gent que no ha actuat com tenia que actuar. Els polítics estem per gestionar. Si no s'ha fet una bona gestió, doncs tindran que respondre.
A veure, ja han presentat denúncies contra el Mazón, contra Marlaska, contra el director de la MED, contra la delegada del govern. Vull dir, denúncies s'han presentat totes.
Jo crec que tindré moltes setmanes, però Ricard, com la teva primera pregunta ha sigut, que m'ha agradat molt, que
l'hauria donat.
Us n'heu donat compte que els ciutadans estan contra els polítics? Era així? Te n'has donat compte, Ricard, que avui en dia, el moment que estem vivint, amb això que estem vivint, la desinformació, i no sabem el que és veritat, el que no és veritat, i que la comunicació a tots els nivells...
Ho he dit només començar el programa.
La transparència...
Sí, no, perquè igual que...
Avui he dit...
Era per fer-te partícip.
No, i he recomanat una web que es diu maldita.es, per exemple, que es dediquen a desmuntar fake news i aquestes històries, perquè, per desgràcia, vivim a la societat de l'accés a la informació, però és que a la que accedim no sabem si és veraç, si és falsa o si és meitat i meitat.
No, jo diria més, i que vivim en una societat que la gent viu de les desgràcies dels altres, bueno, que això és el més trist de tot plegat.
Sí, sí.
No era per ficar-te com a element, vull dir que al final surten moltes coses negatives, igual que en surten de positives. Que
però també et diré que la informació als mitjans de comunicació tradicionals és contrastada. És a dir, David, si ho diu la COPE, tu pots creure.
Aquesta és una bona resposta a una tertúlia, ni més ni menys, sí senyor. Aquesta és una molt bona resposta.
Potser no serem els primers a informar, perquè això de les xarxes socials sempre és com una cursa per qui la diu més grossa i abans, però aviam, els mitjans seriosos, quan ho diem, és que almenys està contrastat.
No, i és important, perquè al final és el que dius tu, ara... Tots tenim aquest neguit que no sabem exactament quin és l'abast de la gravetat. Vull dir que al final van donar xifres fins al divendres del dematí, des del divendres del dematí no s'han donat totes les xifres que han donat.
Escolta, per portar això cap a terreny més local, barri de Noguerola, barri de Capon, Horta de Lleida, el 92 ja vam veure que són zones inundables.
Correcte, el que sí que és veritat... No, si ara mateix...
Si és tot, més virulent...
No, tot i la canalització continua en una zona important, amb zona inundable. Però també hem de relativitzar, perquè al final és... Tu has fet una pregunta que és la que hem d'aprendre a contestar, la que hem de buscar. Segons els estudis que està treballant avui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro i la ciutat de Lleida, aquesta inundabilitat a cap on de seria d'un pam.
Val?
Que no hauria de ser ni d'un pam, però hem de ser capaços de donar aquesta informació, perquè no estem parlant de que si hi hagués una pluja com la que tu deies a Lleida. Una altra cosa és que rebentés una presa, que al final hem de ficar tots els supòsits i quan t'arriba. Però aquí no estem parlant de que arribaria un metre o dos metres d'aigua a cap pont. I això també hem de saber transmetre com a polítics i també com a mitjans de comunicació, perquè ara és molt recurrent dir això, perquè ara és lo fàcil. Llavors el que hem de fer és contrastar les dades que l'Ajuntament ja està treballant en contacte directe amb la Che, perquè hem de revisar, perquè per fer les noves infraestructures que calen a la ciutat, si no tens els informes favorables de la Che, segons el Pla General, tu no pots fer-ho. I llavors, coses que abans se permetien fer, avui no es poden fer.
Per exemple, el teòric nou Institut de Capon.
Correcte.
Està en zona inundable i sé que està pendent d'un informe que està parat per aquest informe.
Però s'està fent el mur de Granyana, vull dir que s'està treballant en la matèria.
S'ha posat ja...
Exacte. No, vull dir que en aquest cas s'ha continuat els treballs que ja es van fer i les reunions amb la CHE perquè buscar una solució, perquè ningú, hem de fer tot el possible i garantir, sí que és veritat, i l'altra és una cosa, abans revisar en cada 10-15 anys. Potser ara el canvi climàtic ha de fer que ho hem de revisar contínuament. Per què? Perquè els riscos són els que són. I, per exemple, l'Horta de Lleida...
I potser també hem de fer obres o infraestructures per evitar inundabilitat i potser també hem de renunciar a construir a determinats llocs. Vull dir que la ciutat pot créixer cap a una banda o cap a l'altra.
Correcte.
Doncs potser que planifiquem creixement més cap a la part de dalt que cap a les zones inundables.
I una cosa a la que feia referència Vox ara mateix, que m'agradaria veure, perquè ho desconec.
La llei de restauració europea, sí, restauració de natura europea.
Me referia al plano que hi ha des de dalt de la modificació del riu, el seu pas per València, que es va fer perquè no inundés València, que és el que diuen. En teoria, tot això està avalat perquè després ha d'anar acompanyat d'altres obres que no facin que tota l'aigua se'n vagi cap al marge dret de València, perquè al final, en aquest
però
cas...
Però és que ara no podries fer-ho ara. Amb aquesta llei no podries fer això que es va fer el 57. Això és el que ha salvat el poble valencià. Això és el que ha salvat València. No, o sigui, però hem de mirar que les polítiques s'adaptin a la protecció del ciutadà.
I l'altra és
si la política de restauració de la natura no s'adapta a la protecció del ciutadà, pues tindrem que anar per un altre lloc. Però bueno, s'ha de protegir.
Però al final, i també, pues, una de les crítiques que hem d'entomar, que els polítics poden entomar, que jo crec que està canviant la política, eh? Aquesta política de grans obres faraòniques, jo crec que està canviant. Vull dir, nosaltres sempre fem referència a aquestes obres faraòniques, però no, crec que no les estem executant, primer perquè no podem tampoc, eh? Però al final, aquestes polítiques i aquesta inversió de manteniment i d'evitar riscos que no tenen cap tipus de lluïment polític, però que tenen realment... Estem parlant ara mateix damunt de la taula, ho tenim, i ho hem parlat a altres tertúlies, el manteniment dels equipaments municipals, a tots en general, però als esportius. Com tenim els pavellons, com tenim el tema de les goteres a tots i cadascun dels pavellons, i crec que cal, entre tots hem de fer un esforç de que realment és una de les actuacions. Segurament hi ha 1.500 prioritaris, però aquesta avui en dia ens està passant. I com que el canvi climàtic fa que plogui més sovint, al final cada setmana tens un problema amb un pavelló o amb un altre. Es va poder solucionar el del Barris Nord, però continuen obert tots els altres pavellons que tenen aquesta problemàtica.
Bueno, es pot suspendre un partit per quatre gotes l'altre dia?
Correcte.
De futsal, o sigui, al final dius, tens equipaments que més enllà de que les entitats puguin fer les seves activitats corrents al cap de setmana, al final no deixa de ser també com queda la nostra ciutat de cara a aquelles persones, sí, no? Famílies i entitats que ens visiten, perquè al final els fas descansar.
No, estàs venint una mala imatge i això...
No, sí, penso que això cal resoldre-ho, perquè ens va... El bé comú.
Sí, no, per això, i ara estava mirant els WhatsApp aquest dematí, del que compti, i a més és important saber el que necessiten ara mateix els valencians i les valencianes, vull dir que al final hi ha d'haver algú que organitzi, que coordini.
Exacto.
Que fins ara ha semblat que ha hagut un problema de descoordinació.
Bueno, com sempre, eh? Sempre que passa aquestes històries,
bueno, sí,
o sigui, tu si vols donar dones, trobes un lloc, un punt on pots donar, però a partir d'allí perds el rastre d'allò, si acaba marxant i si marxa, cap a on va i si arriba on ha d'arribar. Això jo crec que és comú a totes les...
Mira,
ara, jo vinc de... L'organització s'està fent...
Jo vinc del BK de Sant Pere, per exemple, i han parlat amb una alcaldessa d'un poble d'allí de València. I li han dit, espera't una setmana, que ja tindrem un pavelló. Llavors jo crec que s'ha de coordinar molt bé i fer cas de les persones que estan gestionant això, perquè clar, si ara de repente necessiten botes d'aigua, doncs haurem de buscar botes d'aigua. Vull dir, si la gent que vulgui ser solidària vulgui aportar alguna cosa. I per lo visto ja aquesta, estem, la solidaritat a Lleida nos volquem tots i ja està funcionant molt bé, però sí que hi ha gent que ja està parlant amb polítics de València, dels pobles, i estan coordinant millor tot això que els lleidatans estem aportant perquè sigui més,
de fet,
més ràpid la restauració del lloc.
Ara mateix, si tu agafes la teva furgoneta i vols entrar a València, no entraràs així com
no,
així.
No, no,
però sí que si vas de la mà d'alguna, de qualsevol associació o entitat de la zona, que com aquí te reclame o et deixa passar, llavors hi ha les autoritzacions que s'estan fent, i així com avui mateix parlàvem amb aquest amic que sortirà ara després de dinar, i està, encara li queda espai a la furgoneta, i per WhatsApp estava buscant per això bombes de motor, per treure aigua, etcètera, etcètera, vull dir que d'ajuda i aniran sortint, i València, per desgràcia o per sol, tenim aquí al costat, vull dir que...
Sí.
Perdó, que dic secai, és magranès, Laura. He vingut.
Sí, també, jo crec que amb el tema de l'ajuda també és important pensar que no s'acaba aquesta setmana el problema, perquè hi ha una tendència, quan estem veient les imatges més colpidores que són ara, tothom se mobilitza més, i després, al cap d'un temps, ja sembla que ja ha passat, desapareix una mica dels mitjans de comunicació i baixa una mica l'atenció social sobre el tema. Jo crec que és important mantenir en el temps aquesta solidaritat, perquè no té sentit ara inundar-los de material.
Exacte,
de material,
exacte.
I després oblidar-nos.
Bueno, és que hi ha gent que ho ha perdut tot, eh? No, és que no tenen el
matalàs
per
no
dormir.
Hi ha gent que no té res.
Que a vegades,
hi ha famílies que han perdut tot.
Pues assegurar donacions econòmiques potser és més útil a vegades que certs no materials, i sobretot això de pensar que la reconstrucció anirà per llarg i que farà falta ajuda durant molt temps.
I que es faci. Sí.
Esperem que es faci més aviat que a Canàries, faci, Perquè a Canàries, després de 3 anys, mira com estan.
Sí,
però...
És el problema, no?
Vull dir, aquest és el problema.
Sí, el problema
no podem abandonar la situació, i que sabem que anirà per llarg i que tot esforç econòmic serà poc per tot el que s'ha d'invertir tant a València, en aquesta zona que ha quedat anegada.
Molt bé, doncs estem a punt d'arribar a la 1. Aquesta setmana han començat les obres a Rambla Ferran. Ja en parlarem, perquè la previsió és de 9 mesos, però jo, quan hi ha la paraula obra pel mig, el tema de la previsió de temps és una cosa... Només cal mirar la Biblioteca Pública de Lleida, com està. Havia d'estar acabada al setembre i estem al novembre i segueix com està. Per tant,
bueno, jo crec que la bona notícia, Ricard, si em permets...
És que ha començat.
És que ha començat. Bueno. És que tindrem, tan ben sigui possible, una nova Rambla i crec que aquí és on ens hem d'enfocar i que anirà també acompanyada d'altres ajuts, que vull recordar que fins al dia 30 de novembre hi ha gent que vulgui pujar persiana a Rambla Ferran o que tingui un establiment allà i li vulgui fer alguna millora, doncs es pot acollir amb aquests 130.000 euros que estem donant des de la regidoria de promoció de la ciutat i que esperem que no només aquest ajut, sinó tota aquesta rentada de cara de la Rambla doncs faci que sigui una nova benvinguda a la gent que ve de fora i també un pol d'atracció per als lleidatans i les lleidatanes i que tornin a viure
a la
Rambla.
Pilar, Anna, Xavi, David, Glòria, Laura, com sempre un plaer, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ara et deixo al migdia de Cope Catalunya i Andorra. Des de Lleida tornem demà a les 12:20.